Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no...
Bona tarda. Benvinguts de nou a un altre programa de la República. Avui tenim de nou a Carles Riba, enginyer, autor de llibres sobre l'energia i president del CEMES. Bona tarda, Carles.
Bona tarda.
També tenim en Toni Turiel, científic, matemàtic, autor del blog The Oil Crash i d'un recent llibre, bueno, no tan recent, però molt actual, que es diu Petrocalipsi. Bona tarda, Antonio. I també tenim a José Manuel Jurado. Ell és responsable d'Ambient i Comunicació de Comissions Obreres. Actualment treballa en a la seu de Comissions de Cornellà, en el Baix Llobregat. Bona tarda, José Manuel.
Bona tarda, Alfons.
Bé, avui volem parlar de la transició o transicions justes, començant per l'energia, però també en tots els canvis a nivell de producció que s'haurien de fer per arribar a un món més habitable, més humanament just i amigable amb la natura. Per tant, avui li toca a José Manuel Jurado començar per oferir-nos la seva visió com a sindicalista, amb la vista posada als milions de treballadores i treballadors que els afectarà el canvi climàtic i aquestes transicions. Molt bé, doncs amb aquesta petita introducció meva, endavant, José Manuel.
Perfecte, Alfons. Bé, jo voldré centrar-me en dos conceptes, el concepte de transició justa i també el concepte de democràcia econòmica, vinculada en aquest cas al món de del treball, no? De fet, són idees que ja van sortir al programa anterior. En el programa anterior vam parlar d'alguna mena de transició a nivell territorial, que després també faré esment, però són idees que, per dir-ho així, no són innovadores en aquest cicle de debats. No? Bé, fer una introducció prèvia, que és que jo porto treballant en aquest tipus de temes de sostenibilitat ambiental, a Comissions Obreres aproximadament des de fa uns 20 anys. Més intensament des de fa menys, però fa 20 anys, no? I recordo coses que encara em passen. Per exemple, moltes vegades quan els treballadors i treballadores s'apropen al sindicat per plantejar qüestions vinculades als temes ambientals, doncs ho fan perquè l'empresa està amenaçada d'algun tipus de sanció. Mirem a veure què es pot fer. De vegades perquè tenen por que els seus productes queden totalment obsolets i, per tant, pot ser ja tard, però a veure també quina evolució han de tenir. I moltes vegades ho fan de manera proactiva. És a dir, què hem de fer nosaltres per exemple, ara adaptar-nos al canvi climàtic, treballar per reduir emissions, per reduir escombraries, tot això, no? Això vol dir que alguna cosa no estem ben bé com a societat, però fins i tot podríem dir com a sindicats, no? Jo aquí faig una clara autocrítica. Alguna cosa no estem fent bé quan és un discurs que, insisteixo, i no me'l vas inventar jo ni molt menys aquí ni a Catalunya ni a Espanya, els sindicats tenim un bon discurs, com després intentaré desplegar, en qüestions de sostenibilitat ecològica o de transició energètica justa, com volem dir-li avui en dia, però en cap i això no fa una part del dia a dia de les nostres empreses, dels nostres delegats, del neguit dels treballadors. No? Insisteixo, sí que passa això, però normalment quan el problema ja és massa gruixut. No? I això per què ho comento? Doncs d'entrada perquè és cert que podem dir que a nivell general hi ha més sensibilitat en relació als temes ambientals, als problemes com l'evidència de l'impacte del canvi climàtic, però una cosa és afirmar això i escoltar les enquestes, que això està arreglant, que això és un discurs que ja tothom té en ment, les empreses, sobretot, per vendre també, ho fan servir molt, molt sovint, però en canvi, quan mirem les dinàmiques de les persones, el canvi d'hàbits, el canvi de model productiu, com s'agrada dir als sindicats, doncs resulta que no trobem gaires exemples de que aquesta transició estigui realment en marxa. Com deia abans, ens centrarem en el tema de la transició justa, sobretot. No? Aquesta definició és una idea que, de fet, es ve al món sindical doncs des de l'Amèrica del Nord, tant Canadà com els Estats Units, els sindicats d'allà, que són molt diferents als nostres, no vol dir ni pitjor ni millor, sinó molt diferents als que tenim a casa nostra, en el cas espanyol, doncs resulta que ja van crear un concepte que en el seu moment era molt avançat i que ràpidament, els sindicalistes més avançats d'Europa, doncs van incorporar. En aquest cas, quan parlo de sindicalistes, parlo sobretot de comissions obreres, però també d'altres sindicats. No? La idea bàsica és la següent. Sobretot en aquest país es espanta molt el terme de reconversió. S'han fet tan malament les coses quan alguns sectors han hagut de reconvertir-se, de tenir tancaments, de tenir doncs, acomiadaments de treballadors, teòricament formació, teòricament inversió, etc., que espanta molt, no? Però, en canvi, quan parlem de PERTES, que és gairebé el mateix, doncs resulta que això ja agrada més, no? Avui en dia els plans de plans estratègics de resiliència i transformació de l'economia, etc., doncs estan molt de moda a partir dels fons europeus Next Generation, però en realitat són fons per reconvertir la nostra economia a diverses escales, a diversos nivells. Aquí no parlem de recompressió, parlem de pèrdues i sembla que com més un tema més modern i sobretot al darrere hi ha també un suport econòmic més important, penseu que mai a la vida hi ha hagut una inversió tan elevada, estem parlant de 70.000 milions d'euros per activar la nostra economia, mai s'ha produït això. Com a mínim en democràcia, no sé si abans, jo diria que tampoc, però en democràcia mai hem tingut aquesta capacitat. Doncs bé, tot això té un sentit. I el sentit des del punt de vista de la transició justa és el següent. Tot el que fem a les empreses, als sectors productius, ho hem de fer de la mà dels treballadors. No perquè jo sigui un sindicalista, i sigui per la meva devoció personal, gairebé, doncs és així, no? És així per lògica. Els treballadors i treballadors són els que millor coneixem com funcionen les empreses, com funcionen les administracions públiques, on estan els grans problemes, on hi ha fins i tot malbaratament de recursos, on hi ha energia que es podia aprofitar, que està llançant sense cap mena de servei ni a la producció de béns o serveis ni a la mateixa societat. No? Això, que és el que al començament jo denominava democràcia o manca de democràcia econòmica, és també malbaratar recursos, en aquest cas humans, per part de les empreses. En molts convenis, per exemple, tenim reconeguda la figura del delegat de medi ambient. Són pocs, sí, són allà on tenim molta presència sindical. Per exemple, el sector de la química, el sector del ciment, algunes empreses puntuals. Les empreses resisteixen moltíssim a articular aquest tipus d'elements. Si hi ha formació, volen que la formació sigui per part de l'empresa. No deixen que siguem els sindicats els que posem aquestes eines a funcionar com toca per fiscalitzar en positiu a les empreses, fer propostes adients i també per motivar canvis als mateixos treballadors, que a vegades són refractaris, no els agrada canviar de feina. La gent quan fa les coses d'una manera molt de temps, costa molt doncs, practicar canvis, de vegades per desconeixement, de vegades per manca de formació, de vegades per por al canvi i de vegades fins i tot per algun tipus d'interès econòmic, que serien coses una miqueta més complicades d'explicar. No? És a dir, si barregem aquesta manca de democràcia i sobretot aquesta manca de practicar una transició veritablement justa dins de les empreses i sobretot als grans sectors productius, doncs ens trobem dient l'explicació per què les coses no estan canviant com tocava a partir d'aquesta percepció que deia al començament, que és de la necessitat de fer un canvi de model productiu a fons. No? Què vol dir realment la transició justa? Vol dir fer les coses doncs, de manera pactada. Vol dir tenir en compte que quan es fan canvis a alguns sectors econòmics hi ha gent que patirà. Ara mateix ho hem vist amb el tema, per exemple, dels peatges. Decauen les barreres físiques d'algunes empreses, de l'única empresa que gestiona fins ara els trams que acaben de caducar. I en aquest cas, com tenim molta força sindical, sí que hem estat capaços de pactar algunes mesures perquè aquesta gent no acabin simplement a l'atur sense gaire capacitat de recuperació altres activitats productives. No? Però això és una excepció molt puntual. Normalment no tenim aquesta capacitat. I estem parlant d'empreses que són molt grans, que han tingut també molts beneficis, com el cas de CESA, on ha estat relativament senzill a replegar recursos per formar aquesta gent o sobretot perquè puguin negociar-se prejubilacions o fins i tot passos per l'atur amb algun tipus de contraprestació. Això, per desgràcia, no passa a la gran majoria de casos. I estem necessitats d'aquesta transició. Jo, fent referència també quan començava, moltes vegades estudiaven quins casos, parlo de fa 10 o 12 anys, quins casos de centres de baix verien afectats pel canvi climàtic. Ara farem al revés. Ja estudien quins llocs de treball realment no tenen gaire afectació del impacte del canvi climàtic. Són molt pocs. És a dir, hem de partir que gairebé tota la nostra economia s'està ben afectada, directa o indirectament, pel canvi climàtic. Això ja es pot quantificar a nivell econòmic. Hi ha gent que està calculant ja l'impacte de no actuar, que vol dir, estem parlant de pèrdues del 8-10% del PIB mundial. Recordo, per exemple, el famós informe Ester, que ja té uns anys, però té, per desgràcia, moltíssima validesa. I, en canvi, aquests mateixos economistes, quan calculen la inversió necessària per fer aquesta adaptació, parlen de xifres molt més assumibles, parlen del 2-3%, que potser són optimistes, però podem comparar 10-2-3% com a mínim l'índex, doncs, de passar dues xifres a una és sensible, no? Per tant, estem aquí també davant d'una necessitat, una oportunitat de fer les coses millor, de destinar els recursos no a apaivagar focs, no a tancar empreses, sinó a invertir perquè aquesta adaptació sigui realment possible, no tan sols, insisteixo, del punt de vista sindical, per salvar llocs de treball o per adaptar la gent a noves ocupacions, sinó també perquè aquesta economia sigui molt més dinàmica, molt més baixa en carboni. S'adapti molt a les necessitats que tenim de consumir més recursos, de també canviar algun tipus de necessitat simplement de demandes de consum moltes vegades superflues i, per tant, tindrem un altre tipus d'economia que no sigui tan depredadora dels recursos. Per a fer aquesta transició, com he dit un parell de vegades, el que cal, bàsicament, és un gran pacte. Un gran pacte entre impulsar per la missió pública, sobretot, però entre les patronals, les empreses, els empreses dels treballadors i fins i tot el món local, per allò que també de vegades s'oblida que l'impacte de les empreses va més enllà de vegades de grans efectes, com podria ser la contaminació atmosfèrica o el mateix canvi climàtic, sinó també té un impacte local que hem de considerar. Quan això no es fa, doncs, com sobretot a Catalunya es passa molt sovint, doncs, acostumem a generar conflictes locals que també fan dificultar el que és aquesta transició, no? Per acabar, i enllaço també en coses que van sortir ja fa un parell de setmanes. Avui en dia es parla de transició, per exemple, territorial, de transició del món rural, de moltes transicions, però moltes vegades no es parla de transició per nosaltres més important, que és la laboral. Quan parlem de transició justa, aquest concepte és clarament sindical i el que volem és que es tingui en compte també que aquestes transicions afectaran, doncs, a negocis, a plantilles i, per tant, caldrà pensar en com formar aquestes persones, com generar noves ocupacions per a aquesta gent. No hagi de marxar de territoris. Em sembla molt evident el tema dels nuclears, no? Què passarà el dia que es tanqui totalment els nuclears? Doncs tenim un desert industrial a Terres de l'Ebre, no? Per tant, hem de començar a pensar en noves activitats, sobretot vinculades a la gestió energètica, perquè aquesta gent sabe molt d'això, que puguin donar feina, si no directament a aquests treballadors, a la seva descendència o als veïns de la zona, no? I per acabar del tot, deia que aquesta transició, doncs, la gent del món sindical, no des d'ara, sinó bàsicament des de que van incorporar la nostra dinàmica sindical, doncs el concepte ho van defensar a totes les conferències internacionals sobre canvi climàtic, les famoses COP que organitza la ONU. El sindicat sempre hem estat present en aquest tipus de trobades i des del minut 1 gairebé sempre hem incorporat aquesta idea. Tan sols a l'acord de París aquest concepte es va aconseguir incorporar, diguem-ne, no a l'acord directament, però sí als documents paral·lels, que sempre hi ha una marabunta de documentació addicional. I això significa també una entrada, una capacitat que aquest concepte vagi més enllà i els primers cops s'incorpori de debò com una necessitat a l'hora de les polítiques per part dels mateixos estats, que són finalment els que han de fer les coses, i que incorpori aquest concepte de manera contundent a cada línia de treball que es pugui fer a nivell internacional. No sé si m'estic massa al fons, volia ja ser aquesta primera idea.
Déu-n'hi-do.
Hi ha branquetes.
Val, sí. Déu-n'hi-do la de punts que has tocat i ara tractarem d'organitzar una mica o de respondre, no? cada un de... O els punts principals, no? A mi, clar, jo veig que tu... diguem, dos aspectes amb la qüestió de la transició justa, que seria, un, el tema democràtic, no? Perquè per fer una transició justa ha de ser democràtica. I això lliga amb la lluita del sindicalisme ja de sempre, no? Que la democràcia entri a les empreses. que la gent treballadora pugui formar part de la definició de la producció, de com es fa, de la salut laboral, que forma part també de la manera de produir, etc. Això per un cantó, però per l'altre també es tracta de veure el contingut d'aquestes transformacions, ja començant per les energies, no? que com aquell qui diu, escombrarà pues, moltes indústries que avui en dia estan funcionant d'una manera i d'això també la classe treballadora ha de ser conscient, perquè la qüestió no és només demanar que es mantingui el lloc de treball, sinó saber que hi ha llocs de treball que estan condemnats a morir i, per tant, és aquí, llavors, com els treballadors han d'aprofitar aquesta situació per dir no, és que nosaltres, en lloc de produir això, hauríem de produir l'altre, etc. Bueno, jo obro una mica aquests dos interrogants que crec que s'haurien potser d'unir més. Endavant. Qui vol parlar més?
Bueno.
Vinga. El Carles, endavant.
Bueno, doncs sí. Bueno, en primer lloc, la idea d'una transició justa, en un moment que hi haurà unes transformacions extraordinàriament importants, em sembla molt encertada. Perquè d'alguna manera o altra, jo diria que les transformacions i les produccions i tot el que fem ha d'anar orientat a les persones. Vull dir, no a la pura economia, sinó vull dir, a resoldre, a cobrir totes les necessitats de les persones. Per tant, jo penso que això torna a situar i diu, escolta, hem de fer una gran transformació, però aquesta gran transformació ha d'anar orientada a les persones. Jo alguns cops he pensat que el propi tema del lloc de treball té com una doble visió, que de vegades no encaixa del tot. Per un costat, és la manera, diguem-ne, de fer que la gent aporti en la producció, i en els serveis, diguem-ne, la seva capacitat per resoldre coses, per un costat. O sigui, és una aportació de treball. Però, per altre costat, també ens aporta el salari, que vol dir el repartiment dels beneficis globals que tenim. Vull dir, si tenim un salari baix, fem molta feina, però tenim un salari baix, vol dir que fem molta aportació, però que, en canvi, no ens deixen gaire tros del repartiment. I al revés, diguem-ne, i si fem poca feina, però tenim un salari altíssim, doncs vol dir que portem poca cosa, però, en canvi, podem tenir un barra lliure, diguem-ne, per fer el que vulguem. I aquests dos temes són complicats. Hi haurà molts desajustos respecte a això, ja ho ha dit José Manuel Jurado, molts desajustos respecte a la situació actual. Vull dir, hi haurà produccions que disminuiran, produccions, coses que s'hauran d'augmentar. I, per tant, jo crec que s'hauran de fer polítiques importants de reequilibrar aquests dos aspectes. O sigui, que fomenti que la gent que pot aportar aporti, però, sobretot, també que tothom, pel fet de néixer, jo crec que té dret a un mínim repartiment, diguem-ne, dels beneficis. I, per tant, s'hauran de fer, diguem-ne, polítiques de repartiment importants. Jo crec que aquest seria un aspecte que caldria tenir en compte.
Endavant, Antonio, si vols dir alguna cosa.
No has d'obrir. Has d'obrir.
Val. Sí? No et sentim, eh? No et preocupis, com he dit, tallaré aquest trosset. A veure. Sí, parla, prova. Encara no. A veure. Ara. No? No, tranquil. Aquest tros el tallaré i ja està. Sí, es veu que que ha de sortir i tornar a entrar.
Tornar a entrar, perquè de vegades és que ha entrat malament, diguem-ne.
Sí, sí.
Hola?
Ah, sí, et sentim. No, tranquil, tranquil.
Sí. Oh, perdoneu. Jo, evidentment, estic d'acord en tot el que ha dit el José Manuel i el que ha dit el Carles. El que passa és que jo no estic veient que estigui passant això. Jo no veig que sigui això el que està passant. Està passant una cosa que, al meu entendre, és diferent. Que és bastant diferent, no? I jo veig que hi ha un problema que crec que s'està fent més acuciant, partint d'on partim, i és que en una situació de creixent crisi energètica, que ara ja se'n diu en totes les lletres, és una crisi energètica, està per saber si aquesta crisi energètica és la crisi energètica definitiva o simplement és una crisi energètica causada per un problema de subministrament que podrà solventar-se temporalment. Jo crec que no estem gaire lluny de la crisi definitiva, però és veritat que això podria ser un petit estancament inicial. En qualsevol cas, jo el que estic observant és una cosa ben diferent, no? Una de les coses que hem sentit molt últimament és que els problemes de subministrament al Regne Unit està causat per la mancança de camioners, que és un problema que també ara s'està reproduint als Estats Units, que s'està reproduint a Europa, que s'està començant a reproduir a Espanya. Em consta que a Espanya ja s'estan començant a plantejar la possibilitat de fer vaga als camioners. No hem d'oblidar que ara mateix el preu del diesel està quasi als nivells que van assolir el 2008, que va haver una vaga de camioners. I aquesta vaga de camioners o aquesta mancança de camioners, per exemple, que ja, com dic, al Regne Unit, als Estats Units, comença a haver a Europa i a Espanya, està causada per què? Per un procés d'avaluació interna. És a dir, hi ha una situació en la qual el salari dels treballadors es va degradant i, evidentment, les condicions de vida cada cop són més penoses i arriba un moment que la gent ja no li compensa fer l'activitat i simplement doncs, no s'ho plantegen perquè, a més, en el cas dels camioners accepten un risc significatiu si li passa alguna cosa al camió, si li passa alguna cosa a la mercaderia i bueno, hi ha un munt de problemes afegits amb el tema de quan deixa la mercaderia als jocs, el temps que s'han d'esperar, etcètera, etcètera, tota una sèrie de qüestions. ¿Vale? La raó és que al final el que s'ha produït és una progressiva pèrdua de poder adquisitiu dels camioners, en part per una reducció directa dels sous, en part simplement pues, perquè no ha pujat el sou a l'alçada de la pujada d'inflació, etcètera. I aquest procés, en el fons, té molt a veure amb una qüestió que, a més, jo he vist molt clarament identificada i fins i tot per diguem-ne, empresaris del sector dels transports, i és que hi havia un increment dels costos. Aquest increment dels costos no és cap sorpresa. La producció de dièsel porta davallant des del 2015. Ara, d'aquí poc, faré una actualització amb les dades d'aquest any d'on som. Estem a nivells ara mateix del 2008. La producció de dièsel cau més ràpidament que les altres coses perquè el petroli de bona qualitat per produir dièsel va tocar sostre fa més temps. És un procés que s'accelera i la tendència en general és doncs, a, bàsicament, detreure dels treballadors, del salari dels treballadors, en tant que s'intenta mantenir un sistema funcionant com ha funcionat fins ara. Aleshores, això és el que ja estem vivint ara mateix. Això són els membres amb els que hem de construir la transició. La transició que volem construir s'ha de fer transportant materials, s'ha de fer extraguent materials a mines, s'ha de fer transformant aquests materials a fàbriques, s'ha de fer instal·lant aquests materials i estem vivint un procés de devaluació interna amb moltes categories professionals. Els camioners ara mateix és una punta de l'iceberg, que és la cara visible, però és un procés generalitzat. Generalitzat. O sigui, està en cada cop més professions, a més, a uns nivells increïble, que en molts casos no és només simplement el tema de que hi hagi baixades de sou o pèrdua de poder adquisitiu de sou, sinó degradació de les condicions laborals. No? I en aquest sentit, per exemple, la meva dona és metgessa i ells el que tenen sobretot, no, els sous no són tan dolents, però que hi ha una degradació molt considerable de les condicions laborals que, bueno, que força, una companya seva s'acaba de marxar a Suïssa perquè, bueno, doncs perquè no té unes condicions que són millors. ¿Vale? Aleshores, jo no veig que estem anant en aquesta direcció. Jo veig que és desitjable en aquesta direcció de justícia social. Veig que anem a la direcció contrària, sincerament. I a més, em sembla normal, perquè té a veure amb una cosa que ha dit el Carles, no? Que és bueno, allò de com es reparteix el benefici, que es queda en quina part, allò que es deia la plusvalua fa tant de temps, no? Doncs al final doncs, té bastant a veure amb això i aquí el que hi ha essencialment és una reducció directa o indirecta dels salaris, no? A banda, hi ha una altra qüestió, i és que tampoc no podem negar, no podem negligir, i és que hi ha un increment de la conflictivitat local i en particular de totes aquestes associacions que s'estan aixecant contra els projectes que s'estan volent implantar arreu del territori a gran escala, grans parcs eòlics, grans parcs fotovoltaics, per produir un munt d'electricitat que no és tan fàcil saber com la podrem aprofitar. I jo crec que això tampoc no s'ha de negligir, no? Moltes vegades hi ha una certa tendència a bueno, mirar d'una manera una mica condescendent a la gent que protesta per aquest tipus d'instal·lacions, se'ls qualifica a vegades de nimbis, bueno, és el que s'està fent sobretot ara. Jo crec que hi ha un problema que és bastant més profund. Bastant més profund. No? I és, al final, aquesta gent que està defensant és un model de territori, que és un model de territori que també és valuós. No? I hem de pensar una cosa. Quan s'està pensant en el tema de la lluita contra el canvi climàtic, la descarbonització, no hem de perdre de vista que l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic no és simplement un procés d'emetre menys CO2, que també, evidentment, però també és, per exemple, es pot fer mitjançant mesures de bioadaptació. I aleshores tenir un territori rural sa, amb ecosistemes sans, amb boscos que són capaços de, per una banda, absorbir CO2, per una altra part, regular localment la temperatura, la precipitació, etc. etc. Totes aquestes coses tampoc s'han de negligir, perquè també són mesures que serveixen per lluitar contra el canvi climàtic, que serveixen per estabilitzar i per fer més vivibles certes zones. No? I aleshores, industrialitzar, perquè en el fons és el que es fa al medi rural, sobretot quan el medi rural t'està dient que per aquí no, que no veu un clar, jo tampoc ho tinc tan clar que aquest sigui el camí. Aleshores, és evident que hi ha una dificultat per conciliar diguem-ne totes les qüestions que tenim sobre la taula, però jo crec que el que jo sí que observo és, com dic, una creixent conflictivitat. I no que avancem en la direcció que tots saben quina és i que tots desitgem que anem en aquesta direcció, sinó més allà del contrari. Per últim, jo volia destacar un tema que jo crec que és important tenir en compte, i és ara mateix estem vivint una crisi que no és només energètica, sinó també de materials. Aquesta crisi de materials posa en compromís moltes de les idees que tenim del que volem fer, de coses fins i tot molt bàsiques. Ens donem l'excusa de que aquesta crisi de materials té un caràcter conjuntural, que és degut als colls d'ampolla logístics que s'han creat després de la pandèmia, que no sé què, però ja veiem que la cosa va per llarg. Ja veiem que, malgrat que aquests colls d'ampolla són evidents i malgrat que hi ha totes aquestes dificultats, per algun motiu no s'estan invertint, posant mitjans per resoldre aquestes dificultats dites logístiques, que jo crec que té una component molt forta també, de nou, energètica, que té molt a veure l'encariment dels ports marítims amb el fet de la producció de dièsels en general dels Estrets Mitjos porta caigant ja des de fa uns quants anys i, evidentment, això afecta el combustible que es fa servir a nivell de transport marítim. Aleshores, jo crec que hem d'integrar totes aquestes qüestions perquè, si no, els nostres desitjos, per més lògics i lloables que siguin, els costarà recórrer el camí fins a la realització pràctica i, a més, correm un risc que no és en absolut negligible i és que tot el descontentament que ja s'està generant en amplis estrats de la societat sigui aprofitat per elements populistes, amb orientacions ultradretanes, que donen explicacions senzilles a problemes complexes i, sobretot, que ofereixen una solució a gent que se sent exclosa, desatesa, ignorada, maltractada, com tanta gent hi ha. Aleshores, per mi, jo crec que ara mateix és un moment d'estar molt vigilant, és un moment de fer un gran esforç per integrar-ho tot, per ser també autocrítics, per adonar-se'n de què és el que potser no estem fent de tot correctament, i també doncs, per plantejar-se variacions en el model i com volem tendir cap a el que realment hem de tendir.
Molt bé. Bueno, aquesta primera ronda, déu-n'hi-do, a veure si podem fer una segona ronda. i em sembla que ja amb una segona ronda potser cobrirem. Endavant, José Manuel. Sí, doncs,
jo volia comentar unes coses i intentaré ser sintètic. A veure, d'entrada, compartir amb Antonio una idea important. No hem de confondre el que és amb el que ha de ser. És a dir, quan jo parlava de transició justa, parlava d'un plantejament d'unes propostes sindicals que hem plantejat, insisteixo, a les COPs a nivell internacional, però també a dins de les empreses i que no s'està desenvolupant. També el començament de fer autocrítica. No es desenvolupa segurament perquè les empreses, la majoria, en el nostre país, doncs, tenen aquesta evident manca de democràcia i no són intel·ligents a l'hora d'agafar propostes del punt de vista sindical, sobretot quan són avançades. I hi ha alguna sessió, això sí. I, en canvi, sí que hem de constatar que aquestes polítiques són molt necessàries, però encara no les tenim ni tan sols en aquestes empreses de l'òrbita pública. A Catalunya, per exemple, tenim una magnífica o bona, com a mínim, llei del canvi climàtic, que estableix, per exemple, una cosa tan senzilla com que cada acció que faci la Generalitat s'ha de mesurar del punt de vista del canvi climàtic, el seu impacte en l'aportació de tones de CO2, de segrest de CO2 o d'adaptació al canvi climàtic. Això no funciona, no es fa. És a dir, declarem, per exemple, l'emergència climàtica a Catalunya, però no posem en marxa eines que fins i tot estan aprovades en un ampli consens per part del nostre Parlament a l'hora de desplegar-les. Em sembla que això va sortir també l'altre dia. És a dir, ni administració pública ni empresa privada estem fent els deures. Com deia també al començament, els treballadors moltes vegades no motivien tampoc aquests canvis. De fet, en algunes empreses hi ha alguna bona pràctica que es fa simplement per voluntat dels gestors de l'empresa, no perquè el comitè hagi estat també molt proactiu. Trobem exemples d'aquest tipus, no són tampoc molts per desgràcia, però tenim també alguna bona notícia en aquest sentit. No? Però, en fi, aniré al gra. És el que diu Antonio Turiel. No hem de confondre el que el plantegem com a política amb el que per desgràcia estem construint entre tots i totes. No? Cara arriba a parlar d'un tema per nosaltres molt important, no? I que arregla la nostra tradició més sociopolítica. No? El tema del repartiment de la riquesa. Per nosaltres, avui en dia, la millor manera de repartir la riquesa és amb les condicions de treball. Un salari digne, unes condicions laborals pròpies del segle XXI, doncs són les que permeten, de debò, doncs, equilibrar mínimament la creació de riquesa i el seu repartiment més o menys just entre la nostra societat. Aquest dia sortia una estadística de la diferència de renda per càpita entre grans municipis a nivell estatal i es visualitza molt bé tot això, no? Com les rendes més altes, en una part molt petita, venen de la feina, del treball. En canvi, les rentes més baixes, gairebé tot, ve de la feina, no? I, en fi, a partir d'aquí es podien treure altres tipus de conclusions que ara mateix no tinc temps d'expressar, no? El problema que tenim és que des de fa molt de temps s'ha mantingut el potenciat del que nosaltres anomenem el fet laboral. És a dir, aquest mecanisme de redistribució de la riquesa i, per tant, de generar capacitat de consum, que hem d'entendre en positiu, com segurament defensarà l'Antoni Turiel d'alguna estona, i no tant com simplement una ànsia de conquesta, de béns, moltes vegades sense gaire sentit, no? Però, en fi, aquestes maneres que tenim el sindicat de defensar que unes bones, un bon repartiment de riquesa permet també estimular l'economia, això aquest dia s'ha posat en valor. El Premi Nobel, un dels seus dels temes que va tractar, ja sabeu que s'han concedit un Premi Nobel entre tres persones o tres economistes, doncs plantejava sobretot que l'increment dels salaris mínims no significa un empitjorament de les condicions per l'activitat econòmica de les empreses, sinó justament el contrari, que pot motivar el seu impuls. Això també seria molt, molt complicat de tractar ara, però té molt a veure amb el que ha comentat el Carles Riba, no? Unes bones condicions laborals són justament aquelles que fan que les societats estiguin més desenvolupades, tinguin més capacitat per generar recursos, impostos, i a partir d'això, doncs tenir també una major, millor nivell de vida. No? Però volia tancar aquesta segona ronda amb dues idees molt ràpides. No? Antonio Turiel parlava de que un afany d'industrialitzar, o jo diria reindustrialitzar, les zones rurals podia tenir efectes perversos. No? Jo reconeixo que això, com sempre, una bona idea mal practicada doncs pot tenir un efecte totalment negatiu. No? Però hem de recordar una idea molt important per nosaltres. Per exemple, quan plantejàvem, i això va sortir també l'altre dia, el risc d'incendis, sobretot a partir grans incendis, busquem sempre l'explicació que tenim els boscos deixats, que antigament hi havia una gestió, un aprofitament, també a partir del moment tecnològic, doncs, molt més fina, no el que podies fer avui en dia, si entrem en maquinària pesada al bosc, però aquesta manca de gestió justament està generant un problema d'un risc evident. D'una oportunitat passem a un risc que fins i tot pot afectar a la vida de moltes persones. No? Estem parlant d'una mena d'industrialització light. El que es feia en aquest moment era una intervenció humana, un aprofitament humà d'un bé natural com era el bosc o pastures, etc. Avui en dia això ho hem d'incorporar a partir del coneixement que tenim de permacultura, de gestió avançada dels boscos, etc. Però hem de tenir el territori aquest en ment. No podem pretendre que tota l'energia que necessita, per exemple, el Pol Químic de Tarragona, la SEAT, que abans parlàvem d'ella, o Terrassa, vingui justament del municipi on estan ubicades. Això és impensable. Tal com vam dir l'altre dia, hem de generar un gran acord per tenir aprofitaments mutus i, per tant, fer un repartiment d'impactes que tindran tot un impacte, tot el que fem ara mateix, aquesta que consum energètic que estem fent en aquesta videoconferència, té un impacte. Hem d'assumir aquest impacte i posar-nos d'acord on l'establim i com el compensem, però no assumint que el que fem no tindrà impacte. I no fer res no és la solució, insisteixo. És una idea que pot ser algú que ha escoltat en alguna intervenció. No fer res el que tenim ara, que és un desastre. És continuar tirant 50% o 55% del que està a Catalunya de nuclears, continuar generant gasos any rere any, superant la producció anterior d'efecte hivernacle. Fins i tot l'any de pandèmia anterior també finalment va començar a tenir més producció de CO2 que no passa el 2019. I, per tant, no fer res, aturar coses, no és la solució. El que s'han de posar coses és què hem de fer, on toca. Catalunya no és gaire gran, però hi ha molts terrenys que són perfectament útils per ubicar parcs eòlics, plantes solars, etc. I avui en dia protestar per un parc eòlic jo ho trobo totalment ridícul. No protestem per autopistes, en canvi protestem per un parc eòlic o per un parc solar. Senyors, que hem de fer coses, que hem de substituir megawatts nuclears i sobretot basats en el carbó i en el gas encara, que encara hi ha saber com consumir a dojo, per aquestes tecnologies pròpies de casa nostra, d'efecte que existeix, però molt més reduït que no pas aquest tipus d'extraccions obsoletes, i per tant ens hem de posar-nos d'acord. Això em sembla que el Carles Riba ho ha postulat bastant bé i segurament ara m'agafarà el rei a l'hora de defensar-ho. Ho deixo aquí. Dispenseu, eh?
Sí, bueno, abans de donar la paraula al Carles i a l'Antonio, que ja veig que volen contestar, jo primer volia dir una cosa. El fet de que hi hagin els fons europeus no vol dir que la cosa vagi millor. O sigui, en aquest sentit, estic d'acord amb l'últim que deia l'Antonio, perquè precisament tot el que sembla a on aniran destinats el gruix d'aquests fons és per perpetuar-lo de sempre. I això no ens interessa, no interessa per res. I l'altra qüestió és que jo sí que crec que per vèncer la resistència i el poder d'aquestes grans companyies que estan realment dominant la cosa, bueno, i que fins i tot ara s'estan ficant amb el negoci de les renovables i el volen monopolitzar de nou per fer-ho a la seva manera, necessitem una gran aliança, una gran aliança. I aquí està, juga, jo crec que un paper fonamental, els sindicats de la classe treballadora, però també el territori. I els pagesos, i els ajuntaments, etc. Perquè, si no, no hi haurà aquesta democràcia que jo crec que és la clau també perquè sigui una transició justa. Per ara, o sigui, la democràcia es queda amb el nom. I el que tu deies també, José Manuel, s'aprova una llei i què? No? Si no tenim poder per aplicar-la i per obligar a que això es faci, i això passa també per aquest empoderament local i de gent treballadora i a les fàbriques i als sindicats. Bé, ho deixo aquí. Endavant, Carles.
Bé, jo diria que hi ha un tema d'estructura general que hem anat cap a una deriva que no ens convé. que és aquest gigantisme de les empreses que, a més, van absorbint tot. O sigui, al final, molt poques empreses pràcticament tenen coberts tots, tot, no dic totes les necessitats, sinó tota l'economia, diguem-ne. Passa una cosa. Amb la restricció que ens comportarà l'energia i els materials, com deia l'Antonio Turiel, no podrem créixer. I de moment hem funcionat perquè hem anat creixent. I jo diria, com que creixia, hi havia uns que creixien molt i uns altres creixien una mica. Però allò que diuen, a l'estiu tot a cuca viu. O sigui, que mentre tots creixéssim, tots anàvem molt bé. Ara estem entrant en un moment en què uns creixeran, però els altres disminuiran. I això porta una societat dual. I, a més, una societat dual dominada per unes molt poques empreses, almenys en els aspectes fonamentals. Jo diria que hauríem de començar a fer passos, no sé exactament com, però vull dir, hauríem de començar a fer passos en sentit contrari. Jo penso que aquesta idea de la democràcia que deies és molt interessant. Cal una economia distribuïda. A veure, l'energia ens ho permet, perquè amb el petroli no ho podíem, però amb les energies renovables una mica tothom podria tenir un cert accés a l'energia, però hi ha també l'alimentació i després hi hauria la cultura i hi hauria moltes altres coses que podríem començar-la a distribuir. Perquè si no fem això, les grans empreses aniran només a cobrir allò que els hi rendeixi i jo crec que deixaran cada cop sectors més importants abandonats. La paraula, jo penso que és abandonat, la paraula. Vull dir, allò de dir, no ens interessen, que facin el que vulguin. Llavors jo crec que aquí convindria començar a establir organitzacions d'un altre tipus. Penso que els sindicats poden ser un element, però aleshores aquí també voldria dir que les formes de treball ara s'han... potser ho han estat sempre, però en aquests moments hi ha formes de treball molt complexes i que hauríem de tenir en compte. Hi ha gent que treballa fins i tot amb sous alts, hi ha gent que treballa amb sous mitjos, però després hi ha molts sous precaritzats, molta precarització de sous. Després hi ha el treball virtual, que haurem d'entrar-hi, que deu ser alguna de les formes en part de precarització. Després hi ha el treball voluntari, que també el fa molta gent. Després hi ha els abandonats, hi ha molta gent abandonada, vull dir que té algun subsidi o no el té. I després encara hi hauria jubilats. Jo, per exemple, estic jubilat, però en canvi tenim també activitat. Llavors, hem de reorganitzar tot això per fer que hi hagi una part de l'economia que no passi per aquestes grans empreses, una part cada vegada més gran, que pugui ser d'ajuda mútua i d'utilització dels recursos propers del propi territori. Per tant, jo crec que és una transformació que té unes dimensions extraordinàriament importants. Jo diria que un dels temes que posaria sobre la taula és el de resiliència. O sigui, penso que anem cap a un camí, diguem-ne, en què l'estructura vella, l'estructura, diguem-ne, del neoliberalisme, el capitalisme, capitalisme neoliberal, per un costat, combinat amb el començament de la limitació ja planetària dels recursos, ens porta cap a un camí, diguem-ne, de societat dual, de societat d'alguns molt rics i la majoria molt pobres, a menys que no anem cap a camins de transformació que ens proporcionin resiliència global, diguem-ne, almenys a amples sectors de la societat. No us he apuntat això, a veure què us sembla.
Endavant, Antonio.
Doncs mira, jo enllaçant justament a l'última cosa que ha dit el Carles, jo estic d'acord que la solució, en molts sentits, però bàsicament per recuperar l'equilibri ecosistèmic, que és el que ens falta ara mateix, passa evidentment perquè una part cada cop més grossa de l'economia no estigui en mans d'unes empreses que essencialment el que busquen és la maximització del retorn de capital, cosa que és molt complicada en un planeta que és finit. Cosa que al final ha d'arribar per força a una limitació, en vez sigui per un problema ambiental, per la quantitat de recursos que s'aboquen, ui, de residus que s'aboquen, bé sigui a nivell dels insums, per la quantitat de recursos que es necessiten. I aleshores, aquí al final és la mare dels ous, perquè dir això és acabar amb el capitalisme tal com se l'entén ara mateix. I aleshores, justament, precisament, perquè partim d'on partim, això no serà fàcil i, evidentment, els grans poders econòmics, lògicament, no volen fer aquesta transició, volen fer una de diferent, que és la que està intentant, una massiva, una que dilapida de recursos, una que fa les coses d'una manera poc optimitzada. Estic molt d'acord també amb el que ha dit el Carles de que s'ha intentat fer un ús d'energia el més distribuït possible. És que per mi, a mi em sembla que és una esclau. Jo incideixo més que ell en aquest sentit a la part de que jo crec que s'ha de fer un aprofitament d'energia més, aprofitant d'energia de manera no elèctrica, perquè és més eficient i a més té menys impacte i de més. Però evidentment, a més, un dels avantatges del consum d'energia distribuïda, com que l'energia és la capacitat de fer treball, al final és on ja genera la riquesa, amb la qual cosa, si tens l'energia distribuïda, tens la riquesa distribuïda de manera natural pel territori i tothom està content. Aleshores, crec que tenim bastant identificat per on volem anar i on estan els problemes. No? Al final, partint d'una situació que és de grans empreses que jo crec que no van a la direcció correcta i que, a més, volen plantejar, pues, el que tu has dit abans, no? Els grans negocis de sempre i una manera de fer la transició que tots percebem que hi ha coses aquí que grinyolen, que no està bé, i el que volem fer és una transició que realment estigui a mida humana i a mida del territori i a mida de les persones. I, per últim, per un comentari que ha fet en José Manuel, em sap greu, perquè avui estic una mica torrepunyetes, però per el tema de la protesta del parc eòlic, com sabràs, jo sóc un dels científics signataris del manifest en el que demanem prudència amb el tema del parc eòlic Tramuntana, en concret. I aquí, a veure, hi ha un tema que excedeix la qüestió de la generació d'energia, que aquí hi ha un tema de preservació d'uns valors que també són importants, com ara la biodiversitat, en una zona que, a més, és una reserva de biodiversitat per tota la Mediterrània, no tan sols per aquella zona. O sigui, de fet, hi ha molts plans de recuperar la biodiversitat de la Mediterrània que s'ha perdut, perquè pensa que la zona de Cap de Creus i Golf de Roses tenim un terç de tota la biodiversitat de tota la Mediterrània. O sigui, que realment és una bossa, és un acúmul, és un santuari. Aleshores, hem de pensar, a més, que el problema ambiental és un problema que té moltes capes, té moltes envolvents, no? I aleshores, aquí al final hem de pensar que no és només la lluita contra el canvi climàtic. Hi ha molts més problemes ambientals. I hem d'intentar tenir tots en compte. Aleshores, a part de que, evidentment, potser hi ha gent en aquesta zona que pugui protestar en una actitud, doncs, que podries dir nimby o poc solidària o que s'ansa de coses que potser podrien no tenir sentit. A banda d'això, hi ha arguments reals que ens diuen que, per exemple, en el cas concret d'aquest projecte, no és el lloc idoni per ubicar-ho. I que si pensa en ell és per aquesta dèria d'intentar produir més, consumir més i, a més, sense tenir en compte, doncs, tota una sèrie d'altres qüestions tècniques que també, doncs, dius, potser no mereix la pena per l'impacte que pot tenir. No? S'ha de pensar de totes maneres que a molts llocs del territori passen coses semblants, és a dir, en molts de llocs en els quals hi ha alguns valors que són importants de tot tipus, de diversitat cultural, etc. i més, que també són valors importants a preservar. I jo, sobretot, en qualsevol cas, vull incidir, perquè jo crec que és una cosa que es negligeix des de la tendència a buscar solucions massa tècniques als problemes que tenim, que és que la natura es dona també una certa capacitat de reparació ambiental que no hem de negligir. Amb la qual cosa, jo crec que quan fem una actuació, bueno, això tots estem d'acord, òbviament, han de valorar tots els impactes i jo veig que a vegades les valoracions d'impacte que fan les empreses són valoracions de part. Aquestes valoracions no les haurien de fer elles. S'hauria de fer, doncs, l'administració i, a més, d'una manera seriosa i no com moltes vegades es fa. No? I, bueno, ja està, no vull dir res més.
Bé, et deixo a tu a l'últim, José Manuel, per contestar en 3-4 minuts, només.
Vale.
Endavant.
Com a sindicalista sabeu que és complicat sintetitzar molt. Sí. Però, a veure, jo abans he apuntat, i Antonio m'ho ha escoltat moltes vegades, que s'ha reconeixer que moltes coses tenen impactes. Però jo penso que hem de triar impactes. És a dir, hem de valorar l'impacte que pot tenir un parc eòlic sobre la badia de Roses per decidir si el farem o jo o no. Però recordo que fa també uns 10 anys hi havia una proposta que jo penso que era molt més adient del punt de vista ambiental, que era fer com a mínim una prova pilot al voltant del delta de l'Ebre, a la banda nord, no sé si era la zona de Calonja. Va haver una oposició brutal de l'alcalde del moment, de Convergència i Unió, que per cert, en aquell moment ja governava Convergència, bàsicament perquè hi havia molta gent en segones residències que no volien això. Els pescadors ja havien pactat amb la unitat i amb els promotors. I segurament allà, pel règim de béns, per la situació que havia, també hi ha una piscifactoria de tonyines, tothom està més o menys d'acord i simplement la pressió, diguem-ne, dels que tenen allà la segona o tercera residència ho van aturar. Segur el cas de Rosas i altres valors, que reconeixo que no coneixo tan bé com Antonio, que és un expert, a més, en aquests temes oceanogràfics, però insisteixo que finalment hem d'optar, eh? No fer les coses no vol dir trobar solucions. Hem de fer coses, que s'han de posar d'acord en el model. Volem que sigui democràtic, perfecte, repartit pel territori, perfecte, però repartit per territoris entre terra endins i entre llocs on ara hi ha pancartes de no vull aquí el meu molí. Jo parlava abans en general, però vaig també tocar el tema de Roses. I el canvi de model és canvi de model, però és un nou model que hem de construir i ho hem de fer en algun lloc. Hi ha un impacte en un lloc, hi haurà una parceleta que s'ocuparà, que esperem que sigui hierba, que sigui herma, que no tingui gaire producció frutícola, etc. Però, insisteixo, hem d'optar. I això es toca a tots, com a societat, hem de ser responsables i dir, ei, fins i tot això d'aquí a prop que és casa meva, doncs tindrà un cost, no? Jo soc del Prat de Llobregat. Ara mateix s'anunciava que instal·laran un megawatt solar. No és la solució a tot el problema, però si cada municipi de Catalunya fes el mateix, segurament tindríem entre un 15 i un 20% de tota la producció que cal per suplir les nuclears. Doncs és un pas endavant, però això pesa el que pesa, no és la totalitat. Haurem de fer més coses. Haurem de pensar en on situem finalment l'eòlica o on fem l'hidrogen que sigui més d'origen verd, d'origen renovable. Ho hem de planificar, ho hem de fer, però finalment ho hem d'acordar com a societat. I amb això ja acabo pensant en la transició justa al punt de vista laboral, però també territorial, i això vol dir repartint impactes positius i negatius entre tothom. Però tal com estem, no anem bé. Ja sabem els motius i no es tornaré a repetir. No? I fes una petita falca. Antonio, tu hauries parlat també del risc de que hi hagi doncs, onades, per dir-ho així, populistes, el fascisme, tot això que està passant arreu d'Europa, també a casa nostra. Nosaltres el divendres vam fer, ja sabeu, no? Vam fer convocatòria justament de rebuig el que va passar a la CGL a Itàlia, perquè tot això ho sentim molt a prop. Aquí tenim forces d'extrema dreta que estan impulsant el seu discurs a la dreta teòricament més clàssica i es fa molta por que tot això pugui acabar revertint, no pel que faci a nivell polític, sinó com tot això no ens adonem i ja fa una part del discurs natural de molta gent. Abans el Carles Ripa parlava del neoliberalisme. De vegades jo trobo converses entre veïns, entre familiars que m'al·lucinen com el criteri és totalment economicista, sense mirar condicions laborals de què he comprat, on està fet això, si pago o no a l'IVA a la persona que em fa una coseta, a l'impacte ambiental que tindrà. M'espanta no tant al rival, que això ja estan acostumats sindicats de batallar contra empresari i tot entre aquest tipus, però m'espanta molt com aquesta cultura està penetrant dia a dia a nivells bàsics de la nostra societat, de classes populars. I això costarà molt de canviar, de fer transicionar de manera justa.
Sento molt bé. Pues el temps, com sempre, és el límit, potser el més important que tenim. I tots estem dient que no tenim gaire temps. Queden moltes coses, però que jo proposo que continuarem encara amb una tercera... una tercera xerrada i ens prepararà l'Antonio ja la seva presentació. Moltes gràcies, Carles, moltes gràcies, Antonio, i moltes gràcies, José Manuel. Les vostres aportacions són molt interessants.
Gràcies, igualment.
Moltes gràcies a ti.
Gràcies per l'oportunitat, Alfons.